A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, el penúltim ple municipal d'aquesta legislatura, o almenys el penúltim ple ordinari d'aquesta legislatura, va ser un ple curt. I nosaltres, que ens pensàvem, per exemple, que aquell punt del Club Natació mereixeria algun debat sobre alguna cosa, i Adrià Pet va assenyalar que compte que potser ens podríem enganxar els dits, però no va anar massa més enllà al debat. En canvi, sí que va haver debat en altres punts de l'ordre del dia, sobretot en algunes de les mocions, per exemple, les mocions de la CUP sobre el rebuig al nou model universitari de graus 3+2. Vàrem tenir, diguem-ne, una glossa generalitzada sobre el model d'ensenyament universitari català, el francès, l'alemany, amb una comparativa, diguem-ne, que ahir al Saló de Plens es va palesar davant tota l'audiència. En qualsevol cas, un ple relativament curt que va aprovar també qüestions importants, com són sobretot els ajuts municipals destinats a l'accés i al pagament de lloguer just, o el Pla Local de la Joventut, o l'aprovació definitiva de l'ordenança de clubs socials i associacions canàbiques. Saben que hi havia hagut estires i arronses entre associacions de veïns i propietaris de clubs canàbics, i per tant hi ha hagut, en aquest sentit, un debat obert entre uns i altres per trobar una certa conciliació a l'entorn d'aquest assumpte. Com sempre, començarem pel principi i acabarem pel final, com és obvi. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç. Sí, el ple probablement més curt, o un dels més curts d'aquesta legislatura, com a mínim de caràcter ordinari. De fet, hi havia pocs punts de transcendència, de contingut polític en l'aprovació. Bàsicament, hem rescatat l'aprovació del Pla Local de Joventut per allò que es diu, i farem ressenya, doncs, de la resta d'aspectes. Però, com dèiem, el contingut polític de càrrega local, diguem, ja s'està diluint, s'estan acostant al final de la legislatura, i els regidors, doncs, es posicionen d'una manera més ferma sobre qüestions de caràcter més ideològic que no pas de caràcter pràctic de política local. Doncs és l'única explicació que se li troba a que en una moció sobre el model universitari català s'hi estiguin mitja hora i que la majoria dels altres punts, doncs, gairebé no en tractin. En qualsevol cas, com el que bàsicament entenem que és d'interès és aquella actualitat política local, més enllà dels posicionaments més genèrics, ens centrarem en aquesta. De fet, el ple va començar amb un minut de silenci per l'accident del vol de Germanwings, i també amb una petita anècdota, i és que la interventora va arribar tard, i aleshores, com el primer dels punts era un punt específicament d'intervenció, es va començar pel segon punt, i quan s'estava parlant res del segon punt va arribar la interventora, i aleshores, doncs, es va poder tractar el primer punt, que era el d'una compte de l'informe de control financer 1-2015 corresponent a l'arrendatari de les instal·lacions del Consorci Club Natació de Sitges per l'exercici 2013 i primer semestre del 2014. Com comentava en Vicenç, esperàvem que fos un punt de debat, però simplement va haver una consideració a càrrec del portaveu de la CUP, d'Adrià Pet, que va dir que arran d'aquest informe es veu clarament que aquesta opció, aquesta tria que va fer l'Ajuntament del Consorci no té futur, i que per tant caldrà un acord futur de profunditat entre tots els grups polítics per veure què fem amb el consorci i també amb la piscina municipal, que també està en una situació financera molt delicada.
En qualsevol cas, no es va esmentar ni cap xifra ni res en absolut d'aquest informe de control financer que feia referència als exercicis 2013 i primer semestre del 2014, però va quedar, diguem-ne, en l'aire aquesta preocupació que va exposar Adrià Pet sobre el futur de la instal·lació des del punt de vista de sostenibilitat econòmica i com es pot arreglar tot plegat. Saben que el 2010 es va crear aquest consorci, que aquest consorci, diguem-ne, posava sobre la taula una moratòria de 5 anys en els quals l'Ajuntament es feia càrrec del que suposa el lloguer de la instal·lació, etc., i que a partir d'aquests 5 anys havia de ser el Club Natació el que a poc a poc anés pagant les quantitats necessàries per poder, vaja, eixugar el deute enorme que en el seu dia tenia la instal·lació. Recordaran que en el seu moment era, com els dèiem, a finals de l'any 2010, s'apuntava al 2060 com si es mantinguessin les condicions d'aquell contracte, el Club Natació estaria ja lliure de deutes i podria recuperar la propietat del patrimoni de l'entitat. L'any 2060. No sabem si, des que es va signar allò, han canviat molt les coses, no han canviat, si el contracte, si s'han reformat alguns aspectes, si això, perquè tampoc no es va dir res a dir sobre aquest particular.
En absolut. De fet, ens va cridar l'atenció això. Al punt érem d'donar compte, no s'havia de votar, però que no hi hagués cap mena de, ni d'explicació de què deia l'informe d'intervenció, ni de consideració per part de cap dels grups. Però, en qualsevol cas, aquest punt, doncs, que pensàvem, com comentaves al principi, que seria un dels punts de pes de la sessió plenària d'ahir.
O almenys en el seu dia ho va ser, perquè la creació del Consorci va ser un punt d'important debat en el ple municipal, en aquell ple municipal, com els dèiem, de finals de legislatura, de la passada legislatura, era finals de l'any 2010.
Més enllà d'això, doncs, va haver les tradicionals aprovacions d'expedients de modificació de crèdit del pressupost 2015. Adrià Pet va demanar tornar a estudiar algunes de les partides relacionades amb benestar social. També es va donar compte de l'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sitges al manifest del Dia Internacional de les Dones. Marc Martínez, doncs, va felicitar, doncs, o va agrair a totes les entitats que van donar suport a la celebració d'aquest dia. I es va aprovar també de manera definitiva l'ordenança municipal reguladora de la ubicació dels clubs socials i associacions de cànnabis o d'altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i de les condicions de l'exercici de la seva activitat al terme municipal de Sitges i de les al·legacions presentades. Aquí el debat va versar més sobre el fet de que, havent-se aprovat en l'interinatge en el qual s'ha discutit aquesta norma, s'ha aprovat una normativa catalana i, per tant, doncs, la discussió va anar més sobre la necessitat o no, segons els grups, de tenir una normativa específica a nivell municipal quan ja hi ha una normativa marc a nivell català. Jordi Mas va dir que d'aquesta manera es dona seguretat jurídica a les entitats i tranquil·litat també als veïns. Adrià Pet de la CUP discrepava dient que es tracta les drogodependències des del punt de vista repressiu i no cal, entén la CUP, una regulació de caràcter municipal, i Ferran Ignasi Llombard del Partit Popular va considerar que aquesta normativa a nivell municipal també és innecessària, i més quan no s'ha arribat al consens. Una opinió amb la que va discrepar Jorge Carretero, dient que només dos regidors haguessin anunciat el vot contrari, doncs volia dir que el consens era força elevat. De fet, Núria García del PSC va també anunciar el vot favorable del grup municipal socialista. Va dir que era bo arribar a acords per una aprovació d'aquesta mena. Per tant, doncs, finalment, amb els vots contraris de Partit Popular i de la CUP i vots favorables dels 19 regidors restants, doncs, es va aprovar aquesta ordenança reguladora de la ubicació dels clubs cannàbics. I ara ja ens aturarem en el següent dels punts de l'ordre del dia, el que entenem, doncs, de més pes dels punts que portava el govern, l'aprovació del Pla Local de Joventut 2015-2019. De fet, és el tercer, segons es va explicar, el tercer Pla de Joventut Local de Joventut que aprova l'Ajuntament de Sitges. A Sitges hi ha unes 3.800 joves dintre de l'escala que es considera de majors
fins
de...
Fins als 29 anys.
Sí, exacte, de majors de 15, menors de 29.
Un 13% de la població, la regidora.
I d'ells un terç han nascut a l'estranger. És a dir que tenim un percentatge de població vinguda, arribada, doncs, molt important, i d'aquests una part important també són joves.
O sigui que d'aquests 3.000, a la vora d'uns 1.000, han nascut a l'estranger.
Correcte. Aleshores, el que indica el Pla Local de Joventut és les estratègies que s'han de seguir per tal d'integrar, de donar-los sortides i d'ajudar-los en termes d'educació com en termes laborals, i mantenint com a centre neuràlgic d'aquestes polítiques l'espai jove. I de fet, Ricard Vicente va reivindicar que l'espai jove va ser una consecució de la legislatura, d'una de les legislatures en les quals encapçalava el govern el Partit dels Socialistes. Adrià Pet va dir que De tota manera, va notar faltar la incorporació d'apreciacions d'alguns grups i joves que no havien pogut participar en la sessió en la qual es van exposar alguns objectius d'aquest pla perquè, segons diuen, no els havia arribat aquesta informació. En aquest sentit, Adrià Pet va demanar que es quedés el punt sobre la taula, que s'aprovés en el proper ple per tal de poder introduir aquestes consideracions. Mireia Rossell, la regió de la joventut, va defensar aquest diàleg amb els joves que s'havia mantingut durant l'aprovació d'aquest pla i va mostrar-se oberta a incorporar qualsevol d'aquestes apreciacions en el futur. Aquest més o menys va ser el debat que més interessant del ple al voltant, com dèiem, del Pla Local de Joventut 2015-2019. Qui exposa, qui explica els objectius d'aquest pla és la regidora de Joventut, Mireia Rossell.
Bé, avui aprovem aquest nou Pla Local de Joventut que comprèn entre el 2015 i el 2019. Cal dir que és un pla que dona continuïtat en les línies que ja hi havien traçades en el pla anterior, i també dona continuïtat a l'estar dintre del que és el Pla Nacional de Joventut vigent. Per tant, estem parlant d'un pla que està completament consensuat, que segueix un objectiu comú, el de pensar en els joves i pels joves i seguir la línia d'afavorir-los. La idea és marcar quines polítiques de joventut són necessàries per Sitges. És un pla que s'ha treballat en dos àmbits. Per una banda, hi havia el que era el diagnosi, s'ha diagnosticat la realitat i la planificació a partir d'aquesta realitat de les actuacions que s'han descrit a treballar a partir d'ara. Moltes d'aquestes actuacions, de fet, ja s'estan treballant ara. I aquest diagnòstic es basa principalment en el treball que s'ha fet col·lectivament, per una banda, amb les entitats juvenils que hi havia a la vila, amb els tècnics especialitzats en àrees com benestar, joventut, educació, formació i ocupació, amb el suport també de la Fundació Ferrer i Guàrdia, fruit de la col·laboració amb la Diputació de Barcelona, i per descomptat amb el treball a través de les xarxes i a través de convidar a diferents espais de debat els joves de la vila i amb la intervenció que s'ha fet directament amb els instituts. Aquesta diagnosi s'ha fet, per tant, d'una manera qualitativa a través de tots aquests espais de debat, però també s'han extret dades quantitatives a través tant de l'IDESCAT com de l'Institut Nacional de l'Institut de Cens. Jo a nivell de diagnòstic podria destacar alguns aspectes que penso que són interessants conèixer. Sitges té una població bastant important de joves. Concretament tenim 3.814 joves d'entre 15 i 29 anys, estem parlant d'un 13,1% de la població. D'aquests joves, un de cada tres ha nascut a l'estranger. En aquests moments, a nivell d'estudis, tenim un 3% de joves que no tenen cap tipus d'estudi, un 10% de joves que tenen un primer grau, un 50% segon grau i un 36% que tenen estudis universitaris. En comparació amb la resta de poblacions, destaca doncs, que els estudis són relativament de graus segon grau i d'estudis universitaris són lleugerament superiors a altres poblacions veïnes. En quant a l'àmbit laboral, destacaríem que hi ha un 53% de joves que estan en estat actiu i un 47% inactiu, però d'aquests hi ha un 38% que es considera que estan estudiant. Bé, d'aquesta diagnosi s'ha elaborat i amb el treball, com ja us he dit, de tots aquests tècnics, els joves i les entitats, s'ha elaborat tot el que és el pla d'actuacions a treballar el 2015 fins al 2019 i aquests programes giren entorn a tres eixos principals, a tres àmbits. Per una banda, la implicació de l'espai jove com a centre actiu de les polítiques de joventut. Per altra banda, hi ha la participació dels joves en quant a dinamitzar qualsevol proposta i iniciativa pròpia. I per altra banda, l'acompanyament, el que considerem imprescindible, que és la transició del jove de l'escola a la vida adulta i al món del treball. No només en assessoraments laborals i de formació, sinó en els assessoraments de desenvolupament global, referents doncs, a educació sexual, a problemes de drogues i altres àmbits de l'estil de salut i benestar. No sé si sé que es va lliurar el pla a tots els que hi havia a la comissió informativa. Podria entrar a detallar doncs, que tenim més de 38 actuacions repartides en aquests àmbits, esplai jove, a nivell de comunicació, a nivell de formació, a nivell d'ocupació, salut, habitatge, participació, cultura i oci, cohesió social. I bàsicament aquestes són les línies en què treballarem a partir d'ara. Gràcies.
Gràcies, Mireia Rossell. Intervencions dels grups municipals. Senyor Triapet, endavant.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, nosaltres des de la CUP considerem que ha faltat un tràmit per fer, no un tràmit legal, sinó un tràmit que es va haver-hi un compromís en un sol moment, i demanaríem que es retirés i que es portés al proper ple. Vull dir, els vam parlar amb els joves que van participar de la trobada que es va fer a l'Espai Jove i ens van dir que se'ls passaria, ells pensaven que, o ells se'ls va dir, segons diuen, que se'ls passaria el projecte abans de portar-ho a aprovació. I no ha estat així, de fet ells, la primera notícia que han tingut ha estat mitjançant nosaltres que els hem fet arribar. Vull dir, demanaríem que es passés el mes que ve, vull dir, perquè creiem que té molts aspectes positius, ells valoren que hi ha molts aspectes que tampoc s'han entrat i que voldrien saber per què no han entrat, i no sé, creiem que seria necessari fer aquest últim pas, vull dir, creiem que ara ja no ve d'un mes i que podria estar aprovat amb el valor de tot aquest procés participatiu, però ha arribat fins al final.
Més intervencions? Senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Aquest és el tercer pla de joventut que es fa al nostre municipi. L'objectiu d'un pla de joventut és donar resposta a les necessitats dels joves traduïdes en actuacions planificades al llarg de 4 anys. El grup municipal socialista considerem les polítiques de joventut com una prioritat i així ho hem demostrat quan hem governat. A l'anterior pla de mandat, amb els nostres objectius prioritaris, hi va haver la creació de l'Espai Jove, un espai propi per als joves que pogués generar la participació dels joves i donar resposta a les seves necessitats. Aquest equipament es va posar en funcionament el primer trimestre del 2011. Aquest espai creiem que ha marcat un abans i un després. Ha esdevingut l'eix vertebrador de les polítiques de joventut a Sitges i un punt de trobada per als joves, i ha permès engegar programes que abans, per manca d'espai, no haguessin estat viables. Moltes de les necessitats que es van detectar en la diagnosi de l'anterior pla hem vist que es tornen a reproduir la diagnosi del pla 2015-2019 que avui portem a aprovació. Per anomenar només algunes d'elles, es veuen mancances d'oci alternatiu, cal una oferta d'oci alternatiu no vinculat al consum per als nostres joves, l'oferta cultural destinada a la població jove no respon a les necessitats i demandes dels mateixos joves, les activitats esportives estan orientades a l'esport organitzat i no a la pràctica lliure de l'esport, les instal·lacions existents presenten deficiències per a la pràctica d'esports minoritaris, calen actuacions de millora dels equipaments i dinamització de trobades d'esports col·lectius, hi ha una manca de participació juvenil i els joves no tenen la possibilitat de participar a la programació d'activitats juvenils organitzades per l'Ajuntament, o almenys aquesta és la seva percepció. Cal fomentar la participació vinculant activitats de les entitats juvenils a l'Espai Jove. Els joves diuen que tot està molt focalitzat pel turista o per la gent més gran, que les actuacions es vinculen a la promoció turística. La inexistència d'un Consell de Joves o entitats juvenils vinculades al lleure educatiu d'adolescents i joves, etc. Això ens ve a dir que encara queda molta feina per fer. El nou pla contempla moltes d'aquestes necessitats, però perquè aquestes es puguin dur a terme, veiem insuficients els recursos econòmics i humans que actualment, a dia d'avui, té la regidoria. Per tant, demanem que es plantegin, perquè hi votarem a favor, evidentment, que per tal que tot això, que hi estem completament d'acord amb les línies generals del projecte, es puguin tirar endavant, econòmicament i pressupostàriament, també amb recursos humans, doncs sigui proporcional i puguem donar resposta. Per últim, veiem del tot necessària la creació i consolidació d'una comissió de seguiment del Pla Local de Joventut per a la correcta implementació d'aquest i la seva avaluació, però per tot el que hem exposat aquí donem ple recolzament a aquest Pla Local de Joventut.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Més intervencions dels grups? No? Senyora Mireia Rossell, teniu la paraula.
Sí, gràcies. A veure, senyor Pet, referent a l'evolució, certament la idea primera, i que continua estant vigent, era poder tornar a convocar tots els joves que van participar doncs, a la Festa Jove amb les seves aportacions a l'Espai Jove. Malauradament, per diverses raons, també vinculades doncs, a la realitat dels joves, que és difícil a vegades doncs, poder-los concentrar un mateix dia, una mateixa hora, doncs, per compartir totes aquestes propostes, no ha pogut ser. Certament sí que ho farem i queda pendent en els propers mesos, doncs, o properes setmanes, vull dir, de fet és una cosa que està a punt de caure al calendari, doncs, poder-se trobar i una mica convertir aquest pla local de joventut. El que no acabo d'entendre és que sí que a través de les xarxes se'ls va comunicar i se'ls va fer arribar doncs, el disseny i com quedava el pla, a fi de que, ni que sigui a través de les xarxes, a través de mails i a través doncs, dels diferents fòrums, doncs, els joves que havien participat poguessin dir-nos la seva opinió i compartir doncs, allò que no estaven d'acord o propostes que consideraven que no havien estat incorporades. Jo, per l'anàlisi que m'ha fet acurat d'aquest doncs, pla local de joventut, sí que li garanteixo, perquè jo hi vaig ser el dia que es van fer totes les propostes, que queden totes recollides en aquí. Fins i tot les que no ha sigut possible ser realitzades, però que volem que quedi constància que els joves ho demanen i que quedi reflectit perquè, a cap i a fi, això és un punt de partida per seguir treballant amb nous projectes i no noves propostes. I aquí va lligat una mica el que vostè em comentava, senyor Vicente. Certament, per una banda, doncs, evidentment, hi ha molts programes que són la continuïtat i la coherència doncs, del Pla Local de Joventut anterior, i per altra banda sí que hi ha propostes doncs, per les quals creiem que hi hem de seguir treballant i pensem doncs, que bé, que això és un marc legal important de referència que penso que és prou enriquidor com per tenir-lo aprovat i començar a treballar a partir d'ell, però això no tanca a seguir treballant doncs, perquè aquests projectes que han quedat una mica en el tinter i que no els hem posat aquí precisament per això, perquè els estem elaborant, perquè els estem començant a dissenyar i no els podem donar com a definitius i tancats com per reflectir-los aquí en un projecte, doncs això no treu doncs, que no s'hi estigui treballant i que doncs, en els pròxims mesos doncs, es puguin contemplar. Per tant, jo demanaria doncs, que aquest pla s'aprovés per la feina feta de més d'un any de molts entorns, des d'entitats, des de tècnics, des dels propis joves, perquè penso que sí que recull totes les propostes i tots l'anàlisi que s'ha fet doncs, com el col·lectiu de la societat jove i a partir d'aquí és un punt de partida per anar treballant. De fet, molts dels punts que es defensen i del programa i de les fitxes que heu vist ja parteixen doncs, de que evidentment l'espai jove és un espai obert on s'accepten propostes, creacions i dinàmiques que ens puguin anar sorgint en el dia a dia a través de les iniciatives dels joves. No és un pla tancat que el donem com qui dona un programa fet i aprovat, sinó que ho donem com un programa que dona en molts moments d'aquestes fitxes doncs, moltes oportunitats de crear diverses propostes juvenils. Gràcies.
Gràcies, senyor Rossell. Més intervencions dels grups. Senyor Driapet, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Nosaltres hem parlat amb d'ells. De fet, amb la gent que hem parlat eren els que van ser anomenats portaveus en aquell moment, en aquelles reunions, i ells diuen que no han rebut ni per... que han mirat els mails, han mirat totes les formes d'informació que ells tenen i diuen que ells no han rebut això. Clar, el que em sembla una llàstima és que si s'ha fet un procés de participació, la gent ha participat, que se'ls porti a debatre amb una aprovació ja de ple, que de fet farà que una mica el que ells puguin opinar doncs, no queda recollit, em sembla una mica... fa una mica de pena perquè la feina s'havia fet bé, vull dir, fins ara. Llavors crec que no costaria res per no causar més desafecció, perquè al final, clar, quan tu vas a una reunió a discutir un tema i dius, bueno, això ja està aprovat, doncs jo crec que serà complicat convocar aquesta reunió i sobretot serà complicat que el jovent hi baixi perquè es trobarà un paper gairebé tancat, no? Jo crec que valdria molt la pena fer un esforç i presentar-ho al proper ple, encara que quedi igual, però com a mínim amb el vistiplau o amb la participació de la gent que està treballant en ell. Ho veiem així, és que creiem que d'altra manera donarà la sensació de sempre, no? Vull dir, fem una participació, ho aprovem i després ja consultarem. Crec que està molt bé fet els passos com per ara fallar l'últim minut. Gràcies.
Gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Rossell, endavant.
Sí, gràcies. A veure, jo lamento, la veritat, això que em comenta, doncs, que, no, que les persones que havien estat convidades no hagin rebut la informació correctament. Clar, jo aquí no sé què dir-li perquè jo evidentment tenia la certesa i la garantia doncs, de que això havia arribat. Si no és així, evidentment ho farem arribar. En quant a que és una llàstima que no hagin quedat recollides les propostes, a mi m'agradaria saber ben bé quina és la proposta que no ha quedat incorporada i si vostè la sap la incorporaríem, perquè una mica per l'anàlisi que he fet jo i perquè, ja li repeteixo, jo hi vaig ser-hi presencialment en aquesta jornada, vaig prendre nota personalment de totes les aportacions que va sortir i m'atreviria a dir que hi són totes. Fins i tot, ja li dic, les que malauradament encara no podem realitzar. Per tant, tampoc acaba de ser cert això de que hem menys tingut una mica aquestes aportacions i hem tirat pel dret. Sí que, com dic, doncs, lamento que no hàgim pogut rebre doncs, la informació correctament. Però penso que això no hauria de ser motiu doncs, d'ajornar l'aprovació del pla. Sí que hauria de ser motiu, evidentment, per reconsiderar i reenviar tota aquesta informació i convidar els joves una mica doncs, a compartir el que en el fons ells han elaborat.
Gràcies, senyor Adrià Pet. Última intervenció.
Intentarem parlar amb aquests joves perquè es facin arribar quines propostes consideren que estan fora. Intentarem incidir d'alguna manera per veure si al proper ple podem d'alguna manera afegir si és que falten o d'alguna manera arreglar-ho. No sé, encara que sigui amb una moció perquè la regidoria de joventut es comprometi a tenir en compte aquests aspectes si és necessari. En tot cas, per aquest problema de forma final ens abstindrem, perquè creiem que el projecte en base està bastant bé, i intentarem treballar per a veure si realment hi ha unes parts que no s'han entrat o que hi ha hagut un malentès d'aquest tipus, doncs intentarem entrar al proper ple. I ja està.
Gràcies. Moltes gràcies, senyor Adrià Pet. Senyora Mireia Rossell, alguna intervenció més?
Doncs sí, doncs moltes gràcies. A veure, la idea és que aquest Pla Local de Joventut estigui obert. El nostre interès principal és precisament que tots els joves de la vila se sentin reflectits, acollits i que les seves propostes estiguin reflectides. Per tant, no hi haurà cap problema en que si ens fan arribar propostes que es considerin doncs, que no queden recollides, doncs mirar d'alguna manera doncs, que es tinguin en compte. Com ja li he dit, en moltes de les fitxes de dinamització cultural, per exemple, doncs, que hi ha parla d'aquesta flexibilitat i queda prou obert a que segurament moltes propostes les podrem introduir sense tenir que canviar el pla. Val? Però evidentment la voluntat és completa doncs, escoltar les propostes dels joves que, i penso que això hi haurà de ser sempre, eh? Ara perquè vostè m'ha dit això, però si d'aquí 6 mesos surt una iniciativa que considerem que val la pena, s'incorporarà.
El debat que va mereixer l'aprovació del Pla Local de la Joventut 2015-2019 amb les diferents intervencions. Un pla que va ser aprovat, Joan?
Un pla que va ser aprovat amb els vots favorables de tots els regidors, exceptuant l'abstenció del Partit Popular i de la CUP.
Seguim amb més coses. No ens facin cas perquè hi ha números sobre la taula. És que hem trobat també una informació relacionada bé, que ens serveix per contextualitzar una mica allò del Club Natació, que se'n recorden que es deia allò de l'any 2060 tal i qual. Doncs en el seu dia la CUP va publicar, no sabem si és molt recent o no, però es parlava que a partir del 2016, això ho deia la CUP en un article, el Club Natació hauria d'abonar un lloguer anual de 15.254 euros i 1.525 euros en concepte de préstec. Això l'any que ve. Tenia relació amb això i estàvem allò mirant diverses coses a la vegada mentre escoltàvem a la regidora Mireia Rossell tancant el debat sobre el Pla Local de Joventut. Seguim endavant amb més temes del ple perquè va haver també altres aprovacions, moltes d'elles de gaire urbanístic també en el ple d'ahir.
Correcte, va ser, diguem, la part urbanística d'aquest ple que tancava els dictàmens municipals. Per una banda, es va aprovar la creació de les bases reguladores de la convocatòria per l'atorgament d'ajuts municipals destinats a l'accés al mercat de lloguer just i al pagament del lloguer just. Aquestes bases van mereixer un petit debat al voltant de les polítiques d'habitatge. Núria García va explicar que va demanar que falten més polítiques d'habitatge i fins i tot va reclamar doncs, en quina situació està el cens d'habitatges buits. Recordin aquella comissió que es va generar durant aquesta legislatura al voltant d'aquesta qüestió. A més, Adrià Pet de la CUP també va dir que va preguntar per la situació del Pla Local d'Habitatge, el que la regidora Elena Redondo va respondre que ara mateix està en fase de diagnosi. Altres punts que van ser aprovats són la declaració d'especial interès o utilitat municipal en relació a la petició de llicència d'obra major per la reforma de les instal·lacions del Club Nàutic Sitges. Saben que doncs aquesta declaració d'especial interès o d'utilitat doncs permet substreure una bona part dels impostos de les taxes que s'han d'abonar per fer aquest tipus de reformes. És una manera que té l'Ajuntament d'ajudar aquestes institucions. Altres, l'aprovació de la declaració d'especial interès també en relació a la petició de llicència d'obra menor per un reforç estructural d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Bonaire número 24. Doncs el mateix.
Que és un edifici propietat de la Fundació de l'Hospital de Sant Joan.
Correcte. No? Després es va aprovar de manera inicial el canvi del sistema de reparcel·lació per cooperació previst en el Pla General en l'àmbit Pau 25 Cases del Sord i substituir-lo pel sistema d'actuació d'expropiació. Això va explicar Elena Redondo, que és una vella reivindicació també dels veïns de les Cases del Sord, que quan es va aprovar el nou Pla General van veure que la qualificació urbanística en la que quedaven els seus habitatges quedava discriminada respecte de la resta del que seria el barri de Campell, de l'entorn urbà que els envoltava. En aquest sentit van sol·licitar aquest canvi, un canvi doncs, de caire legal urbanístic, però que possibilita als veïns doncs, poder procedir a fer reformes dintre dels seus habitatges. I ahir doncs, era l'aprovació inicial, saben que els canvis urbanístics tenen l'aprovació inicial, tenen la provisional i tenen la definitiva. És a dir, que passen per un llarg termini d'aprovacions i a més han d'anar a Barcelona a la Comissió Urbanista.
Exacte.
Tant, doncs, la cosa és complicada, però si no es comença, evidentment no s'acabarà mai. L'altre, també es va aprovar el text refós de la modificació puntual del POUN en l'àmbit de Garraf Oest, un tema també de modificació urbanística puntual. I per últim, dos temes del servei de compres, que va explicar el regidor Lluís Mercè. Per una banda, la desestimació del restabliment de l'equilibri econòmic de la concessió i la resolució del contracte de transport singular al nucli urbà de Sitges, lot B, signat amb Transport Ciutat Comtal. De fet, es tracta de resoldre quan es va fer l'última adjudicació a Transport Ciutat Comtal del bus urbà de Sitges, es va establir també un sistema de bus turístic que va funcionar durant un estiu però que no va acabar de quallar. Aquest contracte continuava vigent i per tant doncs, l'Ajuntament resol aquest contracte perquè doncs, entén que no té cap sentit mantenir-lo. Per això és el lot B.
Recordaran que era aquell bus descapotat,
sí,
a la manera barcelonina.
Correcte.
No era un bus tan gran com aquells, però recordaran que tenia el sostre descapotat i que va funcionar un estiu.
I es va parlar molt de la competència amb la barca tren, etcètera. En el seu moment, doncs bé, allò no va acabar de quallar, era el lot B, el lot A eren els abusos que continuen funcionant, però el lot B era aquest bus. Doncs es resol aquesta concessió. I per altra banda, també l'aprovació de l'adhesió a la segona pròrroga de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català per al Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia Sau. De fet, va explicar Lluís Mercè i també en les preguntes del públic el senyor Lluís López també li preguntava sobre aquest aspecte, si s'havia negociat amb Endesa directament. Lluís Mercè va dir que no, que això és una negociació que es fa
conjunta de tot
Catalunya, mancomunada, i per tant doncs, negociar amb Endesa és a nivell de molts municipis i d'aquesta manera s'obté el millor preu per quilowatt que es pot obtenir, molt millor que fer una negociació doncs diferenciada. Arribem ja al punt de les mocions. De fet, n'hi havia tres de mocions presentades. Una moció que presentava l'alcaldia en suport a l'esport català. Saben que fa una setmana es va tenir lloc a Barcelona un acte doncs, on moltes entitats esportives ensenyaven una targeta vermella als responsables de l'esport espanyol per doncs, els greuges de l'esport català. Doncs bé, ahir el regidor Josep Moliner, en nom d'alcaldia en aquest cas, però com a regidor d'esports també es repartia aquestes mateixes targetes entre els regidors perquè votessin ensenyant la targeta, la targeta vermella d'una manera molt gràfica.
És a dir, van votar amb la targeta, eh?
Correcte, que bàsicament per queixar-se de les normatives, normatives que de caràcter fiscal i de caràcter federatiu que tracten d'homogenitzar però també de fer perdre valor a l'esport català, a les entitats esportives i a dificultar també la seva, doncs, la seva activitat. I de fet el que s'esmenta és que si això es porta fins al final, moltes, un tant per cent elevat d'entitats esportives es veuran abocades a la seva desaparició perquè serà impossible que puguin mantenir tant el nivell de despesa com tots els nivells
de gestió.
De gestió que se'ls demana, a part de l'òbvia discriminació que representen el tema de les llicències federatives vinculades a les llicències espanyoles que en alguns casos poden tenir una certa explicació però que en molts casos no la tenen i que homogeneïtzar-ho tot doncs s'entén des de l'esport català que no és la manera més correcta. Així ho va explicar Josep Moliner. La majoria de grups van donar-hi suport i òbviament en la votació només a Ferran Ignasi Llombart del Partit Popular hi va votar-hi en contra, i també la CUP presentava dues mocions, una moció de solidaritat amb les 8 persones condemnades a 3 anys pel bloqueig del Parlament. Aquí va haver una dispersió de vot perquè doncs, el debat va girar entre entendre que la revisió del cas que ha fet el Suprem ha estat desproporcionada els grups que entenien que el que van fer les persones ara condemnades pel Suprem doncs sí que era desproporcionat perquè era impedir l'exercici dels representants parlamentaris a exercir la seva feina. Per tant, doncs, les dues sensibilitats estaven oposades en aquest debat, com s'ha mostrat de fet a nivell de política catalana durant tot aquest període. De fet, el PSC i la CUP van votar a favor d'aquesta moció de solidaritat. El PP i els dos regidors de Populares de Sitges van votar-hi en contra, mentre que la resta de regidors, és a dir, els 10 de l'equip de govern, es van abstenir en aquest punt. I per últim, el que esmentava, una moció de la CUP també de rebuig al nou model universitari de graus 3+2. De fet, aquí Josep Moliner, en nom dels grups del govern, millor dit, en nom de Convergència i Unió, va explicar que el seu grup no estava d'acord en la moció de la CUP perquè entenia que precisament el model que proposava 3+2 era un model que s'acostava més al model alemany que no pas al model portuguès i grec, segons va dir Josep Moliner. Aquí va haver un debat molt intens, va durar mitja hora aquest debat, amb posicionaments diversos sobre si el model francès, sobre si el model espanyol, sobre si
model
si 3+2, si 4+1.
L'apartat de pregs i preguntes des del públic, Cristina Martínez també va dir que el model alemany no era com havia dit que era Josep Moliner, o sigui que hi vam afegir encara, diguem-ne, un motiu més per el dubte en general.
I sobre també els posicionaments dels diversos sindicats d'estudiants. Josep Moliner va definir com a minoritari el sindicat que s'oposava quan després Adrià Pet va dir que ara mateix és el majoritari. Per tant, doncs hi va haver diverses contraposicions en aquest punt. La qüestió és que al final, quan es va votar, la moció no va tirar endavant perquè van haver 8 vots a favor però 9 en contra i 4 abstencions. Per tant, doncs, aquí es van desequilibrar les forces i la darrera de les mocions de la candidatura d'Unitat Popular no va tirar endavant.
I encetem l'apartat de pregs i preguntes.
L'apartat de pregs i preguntes que hem dividit en dues parts. La primera part, les preguntes que feien els diversos grups. De fet, bàsicament el PSC.
És que sembla mentida que encara no siguin les 11 i ja estem en l'apartat de pregs i preguntes en el resum del ple.
Però podríem haver posat més talls.
Sí, però el poden trobar tot sencer el ple, eh? És a dir, tot aquest debat sobre el model universitari, tot aquest debat sobre les penes a les persones que en el seu dia van protagonitzar els fets del Parlament de Catalunya, etc. Tot això també ho poden escoltar al web, però ens sembla que ara, diguem-ne, per tots aquells que vulguin parlar o vulguin fer debat sobre la vida quotidiana, aquest és el seu moment, que va ser l'apartat de pregs i preguntes dels grups municipals i després del públic que omplia el Saló de Plens.
Correcte, doncs, com dèiem, hem separat aquests dos punts. Per una banda, el que serien les preguntes que havien formulat els diversos grups polítics, que van ser bàsicament, com dèiem, preguntes del PSC. La CUP va preguntar d'entrada quan han costat els fulletons de balanç de l'acció de govern, que doncs es van distribuir gairebé tots ahir, sinó perquè estaven a moltes. L'embustia es va fer ahir, va explicar l'alcalde que 1.000 euros la impressió i 600 euros la distribució. També el Partit Popular va preguntar per les obres del pressupost participatiu, i aquí l'alcalde va fer un relat d'en quin punt es troba tots els encàrrecs que s'han realitzat a partir dels resultats del procés participatiu, que s'hi ha encarregat doncs els vestidors per al camp de rugbi i d'altres aspectes com les obres que també s'han de fer a les botigues, les obres que no van entrar al pressupost participatiu però hi ha un arquitecte mirant l'edifici de l'escola d'adults, segons va explicar. Per tant, doncs, tota aquella sèrie d'actuacions que es deriven, es generen a partir de el procés del pressupost participatiu, va explicar l'alcalde. També Jorge Carretero va fer alguna consideració al voltant d'aquestes obres. I per últim, el Partit dels Socialistes, que entre d'altres preguntes va preguntar també per la situació dels bombers. També va haver una explicació sobre que sí que és cert que s'està plantejant un trasllat del parc dels bombers voluntaris, però que aquest trasllat ha de comptar amb la participació dels bombers i també s'ha de mirar de resoldre la situació dels mateixos. I dintre que no va ser una resposta específica, però ens va cridar l'atenció una de les qüestions que va revelar l'alcalde. Ahir mateix el ple de la Diputació de Barcelona va aprovar la cessió de Can Fals al Consorci del Patrimoni de Sitges. Per tant, doncs, aquest pas legal necessari perquè després, si s'ha d'instal·lar un museu sobre les tradicions o sobre història de Sitges a la casa de Can Fals, doncs òbviament aquest edifici, que era propietat de la Diputació, ha de passar com a mínim a ser mancomunat entre Diputació i Ajuntament.
A la manera del Miramar, vaja.
Exacte, és a dir, ha passat, per tant, aquesta sessió al Consorci del Patrimoni de Sitges. Per tant, doncs, escoltem aquest primer dels torns de preguntes, el dels grups polítics, que comença amb les qüestions que formulava la CUP a Diapet.
Tant de l'edició com del repartiment de
1.000 euros la impressió, 600 euros l'encartament, o la distribució, perdó.
D'acord, moltes gràcies. Ara faríem una altra pregunta, és quan ha costat la pista de skate park, les obres de rehabilitació.
Pista d'esquí?
De skate
perdó,
park,
perdó.
L'skate park, aquesta. El cost de la rehabilitació.
La rehabilitació de l'skatepark, senyor Moliner, si ho teniu...
Sí, la que s'ha de fer.
Si no ho recordeu, li fem arribar per escrit.
Sí, sí, perquè no li diria una xifra que potser...
Vale, i finalment, un prec per acabar. Demanaríem a l'Ajuntament que, tenint en compte el gruix de candidatures que es presenten a les eleccions municipals i que entenem que és una facilitat democràtica que tothom pugui conèixer les diferents propostes, que es faciliti a les candidatures en la període les períodes previs a que entri la Junta Electoral, la facilitació d'espais i d'aquells materials que puguin necessitar per treballar. Gràcies.
Gràcies, senyor Dirapet. Cap més qüestió? Senyor Ferran Llombart, alguna qüestió? No? Senyor Carretero, ¿alguna cuestión?
Sí, simplemente le pediría que nos hiciera una actualización de cómo está todo el tema de los proyectos del presupuesto participativo. Uno ha pasado por el Pleno, pero el resto de proyectos que quedaron, digamos, aprobados por el presupuesto participativo. Gracias.
Sí, gracias, señor Carretero. A la Junta de Portaveus pasada vam presentar tot l'estat d'execució Li faré arribar el document que també es va repartir a la Junta de Portaveus i que tenen els portaveus, on es diu tots els encàrrecs que estan fets. Avui hem passat l'aprovació inicial de l'expropiació de la zona verda de Campell i, aviam si ho tinc aquí, si ho tinc aquí li podré anar dient, Pel que fa al camp de rugbi, el canvi... Estem parlant dels projectes de del pressupost participatiu, El canvi de pavellons del camp de rugbi ja s'ha contractat amb una empresa que és la que facilita, la que subministra els mòduls, i està prevista doncs l'entrega de tota la documentació durant el mes d'abril d'aquest 2015 de com seran, de com han de ser. Ja s'ha fet el contacte i per tant ja estem pendents d'això, de que l'empresa lliuri la documentació per començar ja a plantejar la ubicació, exactament les connexions que hagin d'haver de serveis. Pel que fa al camp de futbol d'Aiguadols, que és el projecte d'ampliació, s'ha encarregat ja un projecte bàsic i executiu de remodelació amb un arquitecte que coneix el projecte que també es va preparar amb els clubs i les entitats, val? Perquè ja es concreti exactament doncs, tota la part tècnica necessària. Pel que fa als banys públics, ara tot just s'ha encarregat, o sigui que començarà a redactar-ho. Ens agradaria al llarg de l'estiu poder fer les obres, que és quan no hi ha competicions. Aquesta és la idea. Intentarem arribar-hi. De totes maneres, la complexitat que pugui tenir les obres o no ens dirà si del projecte ens dirà, perdó, si podem arribar just o no. Banys públics del passeig, els de l'estació de moment queden una mica més complicats, perquè és un tema que hem de negociar amb Adif, perquè la propietat dels lavabos de l'estació és d'Adif i està sobre la taula parlar-ho amb Adif, però els dels banys públics del passeig sí que s'ha posat, ja s'ha encarregat amb també un projecte per els que actualment existeixen a la platja Sant Sebastià i el passeig marítim, a sota el passeig marítim, a la zona de Terramar, diguem, abans d'arribar al Terramar, o sigui, la zona més o menys a l'alçada del centre d'estudis del mar, més o menys, per rehabilitar-los, més o menys cada any els obrim, però per condicionar-los encara més i actualitzar-los, que estan molt vellets, i ja s'ha encarregat també amb un arquitecte la prestació d'aquest servei, per intentar fer-ho ja, tenir-ho per aquest estiu. No, ho hem externalitzat, aquests encàrrecs. S'ha intentat, primer, que els arquitectes en què se'ls ha encarregat fossin tots de Sitges i que tinguessin algun coneixement del projecte que se li encarregava o alguna vinculació, per exemple, amb el projecte, com pot ser el cas aquest del camp de futbol, que és un arquitecte vinculat també amb els clubs esportius i que coneix l'estadi del camp d'Aiguadols i, per tant, per avançar més ràpid. I altre, algun arquitecte és del Viver d'Empreses Creatives, que està en el nostre viver, diguem, municipal, i d'aquesta manera també són oportunitats que també es donen doncs, de feina a la gent que està doncs, començant el viver, amb contractació, contracte menor. I després hi queden dos projectes, dos. Un és el tema de l'escola d'adults. Aquest, si se'n recorda, els portaveus ben quedar que quedava descartat i que encarregaríem el projecte, i s'ha encarregat el projecte amb un arquitecte, i l'arquitecte el que està fent en aquest moment és parlar amb tots els usuaris, entre cometes, que estan a l'edifici de l'escola d'adults. Està parlant amb la ràdio municipal, amb la televisió municipal, està parlant amb l'escola d'adults pròpiament, per fer plantejament d'un projecte de rehabilitació integral de l'edifici, sabent que hi conviuen aquests serveis municipals. Després, el tema de l'alberg per a persones sense sostre. L'aposta que s'ha fet ara és la rehabilitació de la masia Can Pere Mestres, que és una masia que està ubicada al barri de Campell. És una masia de propietat municipal i s'està fent un plantejament perquè és una mica més complicat. És a dir, no només sigui la rehabilitació, sinó que lligat amb la rehabilitació de la masia, que actualment es troba en un estat bastant, diguem, vell, envellit, hi hagi un projecte de reinserció de les mateixes persones sense sostre. És a dir, vincular un projecte d'ocupació i un projecte de reinserció laboral i social a la rehabilitació d'aquesta masia. I intentar, doncs això, que sigui una masia que després pugui ser un alberg, però a la vegada, per arribar a aquest punt, poder donar feina i integració i inclusió a les persones que en aquest moment gairebé estan en un procés d'exclusió social. I finalment hi havia dos temes més, que era el tema de Garraf i les botigues, que per consens dels portaveus vam decidir incorporar. El tema del poble de Garraf s'està parlant des de la regidoria de Via Pública amb l'associació de veïns per exactament concretar on s'havien de fer les rampes per eliminar les barreres arquitectòniques. Estem parlant del pont de sota del ferrocarril, el pont gran, el pont gran d'accés al poble. Túnel, perdó, túnel, perquè és per sota, és veritat. Pont no, túnel, perdó. El túnel per sota la via. I en el cas del centre cívic, de les botigues, com que ja vam quedar que construir-ho no podíem, el que sí que en fem és encarregar el projecte. I ja s'ha posat en contacte també un arquitecte, que, perdó, en aquest cas és un enginyer que havíem encarregat, amb l'associació de veïns concretament de la platja, de les botigues, per començar a veure quines serien les necessitats, segons el criteri de l'associació, que hauria de tenir aquests espais del futur centre cívic per ubicar-lo en aquesta zona. Recordem que a les botigues ja n'hi ha un de centre cívic, que és a les Terrasses, que està a l'altra banda del tren, de la carretera, de l'autopista, i ara estaríem parlant de fer-ne una a la zona de la platja. I aquest és l'estat. Li faré arribar el document, senyor Carretero, on t'explica els despatxos d'arquitectes, els imports dels encàrrecs i el que està en calendari també li farem arribar. En principi, la idea és que abans que acabi el mandat tot estigui en marxa i que el proper consistori doncs, ja ho trobi tot molt, molt engegat. Més qüestions?
Sí, gràcies. Luego le haría un prec, un ruego. Hicieron esta junta de portavoces a la cual pues usted me invitó a mí, no invitó a la otra regidora no escrita, que es no escrita, y por tanto entiendo que se tiene que tratar por igual. Si me invitan a mí, debería haber invitado también a la otra regidora. Y por otro lado, y esto ya lo sabía, no lo convoqué a las 5 de la tarde, la junta
¿cómo?
De portavoces.
¿No qué?
No la convoqué a las 5 de la tarde, si quiere que asistamos.
Es que las juntas de portavoces son a las 5 de la tarde.
No, no han sido, no han sido a las 5. Las cambiamos por una petición del señor Adirapet.
Ya, portem dos años, me sembla,
fer-los y siempre las hemos hecho precisamente a las 7. Pero si usted de verdad quería que asistiese, precisamente porque iba a hacer una actualización...
Senyor Carretero, a l'última intervenció, quan vostè va demanar-ho, miri, nosaltres tenim el costum de fer-les a les 5 de la tarda. Sí, jo entenc que pot ser que és una hora intempestiva i que no vagi bé, però en el moment que ho demani, digui, sisplau, faig-les en una altra hora perquè així podré assistir. I respecte a la senyora Mercedes Ortuza, reconec, és veritat, el vam convocar vostè i no amb ella, aquí hi ha un error, però com que a vegades vostè diu que parla en nom del grup popular és de Sitges i inclou la senyora Mercedes, doncs miri, ens vam confondre, però admeto que és un error. Hauríem d'haver convocat a cadascú per separat, és cert.
Sí, realment és un poc liosa la situació. En fi, la altra pregunta era el túnel de precisament de botigues. Com estan les obres? Quan està previst acabar-lo?
Sí, li contesta el senyor Mercè sobre el túnel de Vallbona.
El túnel de Vallbona... Queríamos abrirlo ya al tránsito el día 2 de abril. Lo que pasa es que la Semana del Carnaval, Adif ens va parar les obres de treballar per la nit. Llavors esperem, si no tenim cap controvèrsia, el dia 9 que es pugui ja passar per allà, d'abril. Aquesta seria la idea que portem. No estaria totalment acabat perquè després hauria que fer els desguassos i hauria que fer les voreres, que farien falta, la luminària, i jo calculo que, doncs, que abans de final d'abril tindrà tot acabat, si tot va funcionant com portem el planning de treball. Gràcies.
Gràcies. Gràcies, senyor Mercè. Senyor Carretero, alguna qüestió més? No? Grup Socialista, senyora Núria García, teniu la paraula pels precs.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Els hi passarem unes fotos fetes d'aquest cap de setmana, a l'Hort de Can Fals. Està en un estat lamentable, és una vergonya, brutícia, ho podran comprovar, bancs trencats, vidres trencats, pintades. Els exigim una millor atenció a aquest espai, tot i aprofitant que ara també estan a punt d'inaugurar un nou espai públic, perquè no els hi passi el mateix, que li diran al jardí de les Parellades. Gràcies.
Gràcies. Sí, respecte al que he dit del Jardí de les Parellades, el nom està proposat per la Comissió de Toponímia, perquè molta gent diu el parc inaugurareu dilluns, el Xic Golf. Sí, és l'antic espai que ocupava el Xic Golf, però la proposta que es digui Jardí de les Parellades ha vingut per la Comissió de Toponímia i hem respectat el seu criteri. Gràcies. Continuem.
Sí, i un segon prec. Uns veïns del carrer Joan Ramon Benaprés, número 12, just darrere de l'hospital, des del passat estiu encara esperen resposta per part de l'Ajuntament davant d'una reclamació per una suposada irregularitat de cobertura d'una terrassa i altres accions de dubtosa aplicació normativa en mà. S'han posat en contacte amb nosaltres perquè demanen els hi sigui contestada la seva reclamació. Preguem contestin aquests veïns. Gràcies.
Després ens concreta aquí. Espera, la senyora Elena Redondo li contesta.
Sí, gràcies. Sí, hi ha expedient de disciplina obert en aquest cas i està en tràmit. Evidentment, els expedients de disciplina, doncs, la informació que hi versa fins que no estan tancats és confidencial i, per tant, doncs, de totes maneres, els interessats en el procediment doncs, han estat notificats en allò que se'ls ha de notificar. Gràcies.
Gràcies. Alguna qüestió més, senyora Núria García? Passem al torn de preguntes. Sí, senyor Ricard Vicente, endavant.
Sí, gràcies, senyor alcalde. La Diputació de Barcelona va aprovar el 18 de desembre de 2014 un programa d'ajut econòmic de foment de l'ocupació local de distribució directa pels ajuntaments de la demarcació de Barcelona amb dues línies. La línia de suport a l'ocupació local per a la contractació de persones aturades, plans d'ocupació locals, i la línia de suport, segona, a la reactivació econòmica local a través de la realització d'obres de manteniment i conservació. A l'Ajuntament de Sitges se li adjudicaren un total de 422.000 euros, amb 17 cèntims, 253 per a suport a l'ocupació local i 168 per a la reactivació econòmica. I segons les nostres fonts, l'Ajuntament de Sitges no ha realitzat l'acceptació d'aquest ajut, ja que el termini va finalitzar el 27 de febrer de 2015. I, per tant, s'haurien perdut aquests diners. Volem confirmar si això és així i, en tot cas, què ha passat.
Senyor Mas.
No, la seva informació és errònia. Sí que s'ha acceptat i, evidentment, s'estan desenvolupant ara tots els plecs per utilitzar aquesta subvenció per, evidentment, el seu objectiu, que és promoure l'ocupació a Sitges.
Gràcies. Continuem.
M'havien comentat doncs, que hi havia hagut problemes a l'acceptació. Si no és el cas, doncs, ho felicito. Molt millor així, evidentment. Segona, hi ha un veí que ens demana per què han tret una marquesina del bus del carrer de la Devesa, al costat dels Mossos. Voldrien saber si estan fent algun tipus d'acció, si és una cosa puntual o quin és el motiu pel qual hi ha aquests canvis.
Senyor Mercè.
Bé, s'ha tret perquè allà amb l'empresa que Transport Ciutat Condal té donada el tema de publicitat dels mupis i a més també té que posar les marquesines, en aquests moments té que acabar de posar totes les marquesines a Sitges i llavors pues, quan aquest tema era més precís pel mal temps que pot aguarir-se allà a l'Aigua Dolç, que en aquest moment a davant d'on està els molins, que realment allà pues, realment ni pujava ni baixava ningú per els tiquets del transport que ens havia donat a la gent que pujava i baixava allà. I clar, que aquella pues, no feia res. I després en vam treure una altra que està davant d'on estan els Mossos d'Esquadra, que passava el mateix. Vale? Ni pugen ni baixen. Llavors aquestes dues parades estem replantejant-les. El dia 24 teníem una reunió amb Transport Ciutat Condal per aquest tema i el senyor Carles Herrero, que és el responsable, pues ens l'ha plaçada per després de Setmana Santa. I això és el que hi ha. Vale?
Gràcies.
Per tant, si entenc bé, de moment estan anul·lades aquestes...
Les parades existeixen, El que estan anul·lades són les dues d'això que estem negociant.
L'estem negociant si realment es tornarem a ser allà mateix, aquestes parades, o les canviarem o les pugem, perquè no puja ni baixa ningú. Tenim aquell tema que estem preparant del bus a la demanda, amb el qual ja hem posat els anclatges, i llavors pues, haurà d'anar millor alguna modificació d'alguna parada, per això ho dic. Gràcies.
Gràcies.
Gràcies, doncs demanem que que amb els veïns, perquè justament ens ha arribat a través dels veïns del barri de les Cases Noves aquesta petició, doncs qualsevol decisió que es prengui sigui comunicada adequadament en tota la zona, perquè ara ells tenen la certesa de que ha caigut aquesta parada i per tant no hi ha marquesina. Per tant, per desmentir-ho, demanem al govern que informi degudament i per tant
la parada
comuniqui.
No, senyor Ricard, la parada no s'ha tret, eh? L'únic que s'ha tret és la marquesina, eh? Cuidado, eh?
Bueno, és el que li dic. No, això li pregunto.
Hi ha puestos que tampoc hi ha marquesina, eh? Vull dir, tenim també a la plaça de les Proelles tampoc hi ha marquesina. Hi ha molts puestos que hi ha marquesina, eh?
Evidentment, però quan...
No hem tret la parada, eh? Ni molt menys, eh?
Quan hi ha un servei i hi ha unes determinades condicions, quan es treuen s'ha d'explicar.
Bueno, però és que bueno, les condicions vaja,
penso.
De pujar i baixar hi són igualment. No, l'únic que se li ha tret és el dret de sentar-se, si es té que sentar allà, res més. Eh? Vull dir que, i a més, és momentàniament.
Depèn del col·lectiu, pot ser important el fet de seure's. Tercera pregunta, voldrien saber quantes demandes, queixes han rebut del síndic de Greuges i quantes a hores d'ara han estat contestades.
Li farem arribar per escrit, però jo diria que les del síndic estan totes contestades. Eh? De totes maneres, li farem arribar.
Sabem que la setmana passada un tècnic municipal havia d'anar al parc de bombers voluntaris per valorar l'estat de les instal·lacions. Voldrien saber si es va fer aquesta reunió amb el tècnic i què se'n va treure d'aquesta reunió, si hi ha algun tipus de pressupost, si s'ha plantejat algun tipus de terminis, algun tipus d'actuacions que ara reparar, a rehabilitar, a condicionar doncs la seu dels bombers voluntaris.
Sí, el senyor Valentín Alonso, que és el tècnic d'aquesta casa, doncs va anar a veure in situ el parc de bombers, ha fet el llistat de les necessitats que tenen dels canvis o de la rehabilitació que han de fer i en aquest moment està fent una valoració del cost. Però de totes maneres teníem aproximadament un cost, però us el farem arribar quan tinguem el definitiu. Gràcies.
Suposo que dins d'aquestes reparacions també hi ha el tema de les plaques solars del sostre que estan tombades des de fa molt de temps, entenc que estarien dins. Una de les preguntes que faríem, amb l'interès que tenim, perquè els vam anar a visitar, és saber quines converses hi ha hagut des del darrer ple, en el qual la regidora Lluís va dir que estaven pendents d'acabar de veure la relació, que acabava passant amb els bombers, la situació, tots aquells interrogants que s'havien obert amb els bombers que havien estat aquí a la sala. Vam anar a parlar amb ells i voldríem saber, a partir del ple, què més s'ha treballat amb ells, què més s'ha parlat amb ells i quines opcions se'ls donen de cara a futur respecte a les instal·lacions, la possibilitat de moure'ls d'allà. Bé, una miqueta, quines són el camí a seguir a partir d'ara?
Bé, la consideració del canvi es va aprovar, ara s'estudiarà, es va aprovar inicialment, ara s'estudiarà a veure quines possibilitats hi han. I després, en respecte al parc, com bé li dic, també les plaques solars també es tindran en consideració, vull dir, tots els canvis que hi hagin necessaris. I en quant no ho ha anomenat, però li dic, el tema de la subvenció, doncs també estem esperant que ens donin el vistiplau per poder tramitar-ho. Gràcies.
Afegeixo una qüestió i és que tenim pendent, com vam parlar precisament ahir a la reunió de govern, la trobada amb bombers voluntaris per començar a pensar, com que el parc s'ha fet petit, si hem de pensar en un trasllat i tal com ens vam comprometre a debatre-ho amb ells, on podria ser aquest trasllat. També haig de dir que la direcció general, malgrat ser un cos de bombers voluntaris, com que també d'alguna manera depenen de la direcció general, en aquest cas de la Conselleria d'Interior, també la direcció general ens ha demanat de ser presents en aquestes converses, per una raó, no perquè siguin els bombers professionals els que hagin de dir com han de fer les coses bombers voluntaris, sinó simplement perquè hi ha una direcció general que està per sobre, que és la que coordina els dos cossos. Recordem que és un sistema mixt, el sistema de bombers a Catalunya és mixt, professionals i voluntaris, i per tant ens coordinarem professionals, voluntaris, ajuntament i direcció general per iniciar aquestes converses d'aviam on pot ser, doncs com ha de ser i on pot ser el trasllat del parc de bombers, si arribem a aquesta conclusió, que és el que està sobre la taula ara. Més qüestions.
En el document de compliment del pla de mandat del seu govern, que ara ensenyava, bé, no és ben bé aquest, és el que es va presentar directament a premsa, que m'he llegit amb deteniment, evidentment, parlen d'haver instituït el Premi Sitges Participa i parlen del Consell Local de Joves, a la pàgina 7. O jo m'he perdut o no està fet. Per tant, voldrien saber si és que tenen una previsió immediata de fer-ho o hi ha alguna cosa així. En tot cas,
S'ha perdut. Digo, m'he perdut o s'ha perdut.
Expliqui'm.
Explico. Això quan vam explicar la presentació de l'acompliment del pla de mandat, vam dir dues coses. Que en la comptabilització de les actuacions del pla de mandat s'incluïen les coses que estaven acabades i les que estaven en curs. Per què? Perquè n'hi havia que s'acomplirien immediatament. Per exemple, en citaré una perquè tinguem un exemple clar. Es parlava de Can Fals, d'aconseguir la cessió de Can Fals, del Miramar, del Patronat, etc. Avui, per exemple, el pla de mandat el vam presentar a l'acompliment la setmana passada. Avui la Diputació de Barcelona, per unanimitat, ha aprovat la cessió de Can Fals al Consorci del Patrimoni de Sitges. Aquesta cessió estava treballant-se, però ja la incluíem com una previsió que podia ser. Doncs, evidentment, l'havíem comptabilitzat com a tal, com una acció feta. En canvi, inclou altres accions que estan acabades de fa mesos. Per exemple, una qüestió que al senyor Lluís Mercè sempre li agrada molt recordar, el Pont Domènec. El Pont Domènec està executat, acabat, i tothom el pot gaudir. No? És un exemple. I inclou les dues coses. El Premi Sitges Participa està en curs, penso que el senyor Molinar ho pot explicar, però penso que estàvem parlant del voltant de Sant Jordi, no? del lliurament. I el tema del Consell de Joves, això ho pot explicar la regidora, en vam estar parlant. Clar, Consell Municipal de Joves no s'ha creat, però sí que es va fer un tipus de fòrum, un tipus de, en l'elaboració del Pla Local de Joventut, i em sembla que ha sortit durant l'explicació, però ho podeu concretar més, que es va considerar que sí que és un Consell Local de Joventut com a tal, com el que podem tenir al cap, però que s'havia doncs, desenvolupat una eina semblant o similar o que podia ser equitativa a el que era el Consell de Joves. De totes maneres, si voleu puntualitzar alguna cosa, els regidors... Senyor Moliner.
Home, no és que s'hagi perdut, és que el Premi Sitges Participa es va crear, es van fer les bases i ara falta celebrar-ho. També jo li vull comentar una cosa, és a dir, la regidoria de participació no és la regidoria d'Hisenda o la regidoria de Som els que som. Llavors s'ha prioritzat aquests darrers mesos, per no dir aquest darrer any, el pressupost participatiu. I per tant, nosaltres ara vam crear-lo, vam posar la idea, la vam escriure i ara convocarem el premi, però l'últim que falta és convocar-lo. La idea és bona, està convocada, hi ha les bases publicades i ara el convocarem. Però s'ha prioritzat aquest darrer any pels serveis de participació ciutadana els pressupostos participatius.
Gràcies, senyora Rossell, si voleu afegir algun comentari.
Sí, bueno, una mica va amb la línia que ha explicat, però... A veure, el tema del Consell de Joves, evidentment la intenció és poder-lo acabar fent, però sí que és veritat que la valoració tècnica que s'havia fet del Consell tal com funcionava antigament no havia sigut gaire bona. Es comentava doncs, que al final doncs, hi havia més presència de representació de diferents partits polítics que realment presència de joves. Per tant, el que hem estat fent és buscar, com deia el senyor Batlle, una fórmula en la qual poguéssim realment fer el que ens interessa, que és reunir representació de joves de diversos sectors per poder doncs, col·laborar i treballar amb els diversos projectes. D'això s'anomena els corresponsals, que de fet està al pla de mandat, però si volen una mica els hi puc fer arribar per escrit el que és el disseny del projecte aquest de corresponsals. Els corresponsals es basa doncs, en una selecció, bueno, una representació de diversos joves de l'ESO que s'ha anat a buscar a través dels instituts i els quals estan participant amb la dinamitzadora juvenil un cop al mes reunint-se i aportant diverses propostes. La idea és consolidar aquesta estructura de corresponsals i anar convertint això en el que seria doncs, el Consell de Joves. Una mica amb aquesta idea, no? Volem que sigui realment un consell on hi hagi representats els joves. I aquesta és la idea. Per tant, sí que és cert que està en curs.
Gràcies. Senyor Carvicente, té la paraula per continuar.
Gràcies, senyor alcalde. Per tant, no anava tan perdut. Està la feina fent-se, diuen.
Jo ho deia, però que feia vostè.
D'aquella manera, però jo quan llegeixo i dic una cosa està feta, digui'm, digues miquis, però crec que està feta. No que s'està fent.
Però recordo que la Junta de Portaveus ho vaig explicar i vaig dir, el que trobaran aquí amb una...
El que llegiran els ciutadans és una cosa escrita concreta. Per tant, no ho veiem de la mateixa manera. Tot és explicar-se, suposo.
Suposo.
Una altra pregunta. Quines accions s'han realitzat respecte a la construcció de l'Escola Agnès de Sitges una vegada han estat inclosos en els pressupostos de la Generalitat doncs els diners per tirar-la endavant?
Sí, en aquest sentit estem pendents ara d'una trobada amb la Direcció General de Centres Públics. També haig de dir que fa setmanes que la tenim demanada i estem esperant la cita perquè concretem exactament el calendari d'execució. Però ara mateix, a dia d'avui, encara no tenim la visita. El dia donat.
Com no pot ser d'altra manera, i fins i tot em poso al seu costat en aquest tema de l'Escola Agnès de Sitges, quan crec que més d'un grup d'aquí del consistori, crec que ens hi hem de posar per tirar endavant. És un moment molt delicat que ho fem ara o no ho tirarem endavant. L'AMPA també ho està reclamant d'una manera molt clara. Per tant, veure-ho amb un document com el pla de mandat d'aquesta manera també els crea nerviosisme perquè diuen bé, i ara què? Quin és el pròxim pas? Per tant, aquesta conversa que s'ha de tenir amb la Direcció General, crec que estaria molt bé que l'AMPA hi pogués ser, altres representants hi poguessin ser perquè veiessin fins a quin punt hi ha la situació del territori, que com bé sabem no es veu de la mateixa manera quan es viu a casa que quan es viu des de la Direcció General. Per tant, el reforço a poder tirar endavant aquesta reunió ràpidament, perquè sincerament crec que estem en un clau. O ara desbloquegem aquest tema o podem estar molt de temps amb aquest tema tancat.
Sí, respecte al que deia del que recull el document de compliment del pla de mandat, ho especifica. El que s'ha avançat en aquest àmbit a la construcció de l'Agnès no és precisament la construcció, sinó aconseguir que en el pressupost de la Generalitat hi figuri la partida de 4,2, em sembla que és, 4,2 milions d'euros per la seva construcció.
Segueixo?
Sí, endavant.
Una altra pregunta. Voldríem saber, respecte al mercat municipal, en més d'una ocasió en aquest ple havia demanat quan es giraven les quotes als paradistes, perquè fèiem mesos que estaven aturades i veiem com ho solucionarem això que ara els paradistes, quan es trobin de cop i volta, doncs que arribin totes aquestes quotes pendents, com gestionarem, com gestionarà en aquest cas el govern aquest pla de pagaments. Doncs ara estic assabentat que s'han començat a girar i s'han començat a girar d'una manera ràpida, regular, i per tant voldríem saber quins pactes s'han arribat amb els paradistes i com s'ha arribat, perquè entenem que pot ser delicat. Em vaig trobar amb la situació viva i presencial d'un moment on es portaven aquestes quotes perquè siguessin acceptades, aquests girs, hi havia la presència de la policia municipal en aquell moment i la veritat, això estem parlant de dimecres, aquest passat dimecres, es van donar unes situacions una mica delicades, desagradables. Per tant, voldria saber com s'ha pactat bé amb els paradistes aquesta nova, el nou gir i la regularització d'aquestes quotes per veure que estan ben convingudes i s'han entès les parts i, per tant, hem d'esperar que tot arribi a bon port.
Senyor Mas.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Senyor Vicente, repassi la informació que li fem arribar perquè precisament aquest pla de pagaments ja els hi vam fer arribar en el seu dia quan ho van demanar anteriorment i ja està escrit. Miri allà les dates que van sortint i són les dates que aniran rebent. El que ha dit la policia bàsicament és que administrativament l'Ajuntament ha de notificar quan realment la persona que se l'envia no recull la notificació, que és el que ha passat. Els paradistes no han recollit la notificació. Nosaltres hem enviat la policia per notificar-ho, senzillament.
Gràcies.
Doncs senzillament li dic això. Justament trobar-me en aquella situació crec que no és la millor manera ni la millor imatge que podíem donar com a institució ni com a el mercat municipal, i per això demanava no la concreció dels fets, sinó com s'havia arribat a pactar amb aquestes persones, perquè evidentment aquella imatge crec que no és bona per part nostra, per part de la institució. Per tant, li demanava, si és així i aquí tenim una situació delicada, com es planteja perquè la situació no s'esbronqui més i no vagi en una situació més delicada, que crec que és l'interès de tots.
Senyor Mas.
No, m'agradaria preguntar-li com notificaria vostè.
Jo, senyor Mas, si m'ho pregunta a mi directament, Jo hagués anat directament al mercat i aquella situació l'hagués encarat directament. Jo, com a regidor. Com a regidor i en tot cas com a alcalde. Perquè aquella situació em va semblar molt fora de lloc. Vostè m'ha dit com ho solucionaria. Abans d'arribar en una situació com aquesta, jo hi hagués anat personalment.
El calendari el té vostè, el tenen ells, el té tothom. Està absolutament pactat des de fa molts mesos. Les liquidacions van sortint segons el calendari previst. Si, el mateix procés administratiu, si un no vol, rebre la notificació, doncs l'administració ha de fer alguna cosa per notificar-ho, que és pur i simplement enviar un funcionari, que en aquest cas és la policia, a notificar-ho oficialment, res més.
I què és l'habitual, el que està prescrit, no aquí, a tot arreu? Aquí a tot arreu. Alguna qüestió més?
Vostès sabran, jo crec que no és la manera, però si vostès estan tan convençuts, veurem els resultats. Vuitena, hem pogut saber que s'ha requerit a l'Ajuntament que presenti la corresponent justificació de despesa en relació a l'adaptació d'obra i equipament de la masia de Can Milà, i que ha calgut una pròrroga, i aquí sí que tenen els documents que així ho acrediten, i voldrien saber si s'ha justificat ja, si està pendent o com està aquesta situació de la masia de Can Milà.
Senyor Garrigó.
Efectivament, s'ha demanat una pròrroga, l'Agència de Turisme ho ha justificat correctament i ara l'Ajuntament ho està tramitant.
Gràcies.
Per tant, estem dintre els tràmits i no esperar cap situació ni incidència, ho entenc. Hi ha unes dues darreres preguntes que m'han demanat que l'Associació de Veïns de la Zona de Platges de les Botigues les faci en nom seu i per tant les llegiré literalment com me les han fet arribar. La primera seria, fa alguns mesos la regidora d'Ensenyament va anunciar que es demanaria a la Generalitat una paritat escolar a l'hora de sol·licitar col·legi entre els nens dels nuclis de Garraf i Botigues respecte als nens de Castelldefels, per escollir algun col·legi dins el terme de Castelldefels, és clar. Fa poc ha acabat el termini d'inscripció i no hi ha hagut novetat respecte a altres anys anteriors. La pregunta és com està el tema i per què no hi ha hagut solució aquest any.
Senyor Lluís.
Bé, nosaltres, vull dir, el Vallès també m'acompanyava i la tècnica d'ensenyament vam anar a l'àrea de territori on han de fer aquesta gestió. Vam demanar-ho i ens van dir que mirarien doncs, de tramitar a veure quina possibilitat hi havia, tot i que ja ens van dir que les dificultats, vull dir que seria difícil. El que el senyor, bueno, totes les persones que estan a les botigues, el que volen i que crec que els hi aniria perfecte, és que poguessin tenir una puntuació, igual que tenen els nens i nenes aquí a la vila, per poder triar Escola Castelldefels. Això no vol dir que no vagin a Escola Castelldefels i que puguin fer la inscripció, el que no poden és triar l'escola. De totes maneres, si vostès recordaran, també vam fer una moció, la vam enviar, aquesta moció de fet no ens ha sigut contestada i bé, jo crec que és una de les coses doncs, que s'ha d'insistir que hi hagi en aquest consistori en endavant per poder assumir i assolir aquesta petició dels veïns. Gràcies.
Gràcies.
Gràcies. Certament hi ha camí a recórrer perquè amb aquest tema estem encallats i per tant cal posar-s'hi. I la darrera pregunta, que també ve de l'Associació de Veïns de la Zona de les Platges de les Botigues, que diu: ens ha arribat a les nostres oïdes que el nombre de treballadors que aquest estiu faran neteja a totes les platges de Sitges serà de 6, entenc 6 persones. La pregunta és: serà possible mantenir la neteja de les platges de les botigues Garraf i Sitges en la seva totalitat amb 4.790 metres de platja amb 6 treballadors?
Senyor Garrigó.
Bé, a data d'avui han entrat contractats 6 persones, 6 peons i un xòfer que estaran treballant fins al dia 15 del mes proper. Normalment, en condicions normals, es fa dos blocs. Uns que entren abans de Setmana Santa, 6 operaris i un conductor, i 6 operaris més i un altre conductor que entren a partir de l'1 de juny. Nosaltres hem tramitat només aquests 15 dies i, segons la sol·licitud de la regidoria de platges, suposo que està en tràmit el tema de la contractació de la resta de personal. A data d'avui només li puc dir que el tenim contractat fins al dia 15.
Però la pregunta, el que inquieta suposo l'Associació de Veïns és si es cobrirà totes les platges o no, i evidentment l'interès és que estiguin les platges cobertes, netes, com sempre, totes les del terme municipal, clar, està clar.
En definitiva, seran en condicions normals, són 6 treballadors d'ara fins al mes de juny, 12 fins a finals d'octubre i setembre, i 2 xòfers, més les 3 de plantilla de la brigada pròpia de platges. El que sí que és cert que en aquests moments s'està treballant per poder-los contractar.
Precs i preguntes dels grups polítics municipals. I com ens comentava en Joan Totosaus, també diguem-ne que d'entre aquests precs i preguntes la part més fonamental i molt probablement més interessant per tots vostès ha estat aquesta relació que va fer l'alcalde ahir de com estan cadascun dels projectes vinculats al pressupost participatiu a partir de la pregunta que li feia Jorge Carretero i que l'alcalde va assenyalar com una de les prioritats que encara queden de legislatura, que la propera legislatura arrenqui ja amb com a mínim aquests projectes sobre la taula ben definits i ben emparaulats per poder executar-se. No sé que alguns ja s'hagin pogut començar a executar a hores d'ara. I ens queda, òbviament, l'apartat de preguntes del públic.
Preguntes del públic, començava la senyora Rosa Rossell preguntant doncs, per unes taules que un bar del carrer Sant Francesc col·loca a sobre de la vorera. Al final del ple el regidor Jordi Mas li va respondre que si no hi ha trànsit de vehicles es considera que tot vorera i calçada és zona peatonal i per tant doncs, el bar estaria autoritzat a posar aquestes cadires a sobre de la vorera. El senyor Jordi Galindo va preguntar pel centre cívic de les botigues. Carles Nicolàs va presentar als regidors, de fet va fer repartir entre els regidors un dossier amb el resum de les actuacions de la taula del tercer sector. També van presentar diverses qüestions Cristina Martínez i el senyor Lluís López de la plataforma per uns impostos i uns serveis justos. És aquesta part final que acostuma a tenir cada ple i que doncs s'allarga gairebé mitja horeta més. Escoltem, començant amb la pregunta de la senyora Rosa Rossell.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Jo volia saber si és de llei que, per exemple, al carrer San Francisco hi ha un bar, a sota casa meva precisament, que hi ha tauletes sobre la cera. Aquella cera és estreta. I a part d'això, la setmana passada em van posar una altra taula arrambada a la vorera del carrer. O sigui, que hi havia 3 taules. No sé si algú li va fer treure la taula del carrer. I llavors què hem fet? Pues si la taula de l'esquerra hi ha dues cadires, a la dreta n'hi ha 4. I nosaltres tenim que baixar, tant si plou com si no, tenim que baixar de la cera perquè els senyors tenen aquestes taules. Jo no sé si això està permès.
Gràcies. Bona nit. Soc en Jordi Galindo, membre de l'Associació de Veïns i Veïnes de la zona platja de les Botigues. Bueno, en primer lloc, manifestar el que ha dit el senyor Batlle, el nostre interès en el projecte de centre cívic. Manifestar que estem treballant amb les propostes perquè posar-les amb el senyor enginyer en el moment doncs, que els contactem. Després, en segon lloc, també esperar que el tema de l'afectació del carrer Ferrocarril, que sembla que va ben encarrilat, valga la paraula, la seva aprovació provisional es pugui portar a terme el abans possible i que totes les accions i processos que s'estan fent doncs, vagin amb tot l'interès que jo espero de la regidoria sobre el tema. I en tercer lloc, pregar que el programa que ens ha dit el senyor regidor de Via Pública es porti a terme i realment el túnel de Vallbona doncs, pugui complir els plaços del dia 9. Ho esperem amb molta cura. I també que la Via Pública tingui molt en compte la reconducció que es produirà precisament a partir del desdoblament del túnel en quant un augment que serà, i sobretot amb aquestes dates i sobretot a l'estiu, un augment molt considerable de tràfic, amb el qual ja fa pocs dies hem tingut unes reunions amb els que estem implicats, com són la nostra zona platja i la zona del Vall del Ratpenat i Vallbona, suposo que són conscients i ja ho saben, vam tenir unes reunions en les quals es van decidir, dintre de la competència municipal, però ja sabem que hi ha després el tema de carreteres de Generalitat, però el que hi ha dintre de la competència municipal, amb el, diguem, el tècnic de via pública, el senyor Escarvilles, es van acordar una sèrie d'actuacions que es tenien que, perquè siguin positives, es portin a terme conjuntament amb l'obertura dels desdoblaments. Tot això penso que ha de coincidir perquè no hi hagi la problemàtica que es pot produir a partir d'aquell moment. Bé, i finalment tinc una pregunta per al regidor de platges, el senyor Garrigó, i és que estem en aquest moment a les portes de la temporada i hem vist, hem constatat que durant aquests dies s'estan ubicant una sèrie de guinguetes que estranyament veiem que no s'adapten al pla d'usos municipal en quan es va quedar sobre això. Llavors això, aquesta estranyesa que ens porta, es porta a dir si hi ha alguna informació que no tenim i que si li preguem al regidor que en tot cas les pogués fer arribar per justificar el fet de que no s'estigui adaptant a la normativa a la ubicació d'aquestes guinguetes. Res més, moltíssimes gràcies i bona nit.
Gràcies.
Molt bona nit. Senyint-me el paper, avui els he dut un escrit resum de la trajectòria dels treballs de la taula del tercer sector, de la qual alguns de vostès ajuden, altres hi participen, i altres es veu que deuen tindre algun dubte estratosfèric, així ho diu aquí. Els hi volia deixar la bústia personal de la recepció, però he fet tard. Tinc la mà tonta i no els podien sobrar tots. Però com que crec que s'ho mereixen, perquè per això estan aquí per representar el poble, i a vegades no es mereixen les meves crítiques exabruptes, avui els hi porto. Em permet, sisplau, que continuo sense tindre... No sé què li passa a la mà esquerra. I mira que sóc d'esquerra, però algú li va malament a l'esquerra. Em podria repartir això, sisplau, si és tan amable? Hi ha els noms. De tota manera, els invito a implicar-se, a no ser intervencionistes i a complir les verdaderes necessitats i realitats dels ciutadans. Nosaltres no practiquem l'almoina, no practiquem tampoc la caritat. Nosaltres practiquem les relacions humanes i el treball compromès. Siguin compromesos amb la ciutadania que els manté a la poltrona. Moltes gràcies.
Més intervencions? Hi ha alguna intervenció més?
Hola, bona nit. Soc Cristina Martínez, membre de l'agrupació i portaveu de l'agrupació de lectors Fem Sitges i presidenta de l'Associació de Veïns de Garraf. En principi, volia fer una qüestió del que s'ha debatut aquí en aquest ple, sobretot de la pròrroga d'Endesa, d'aquesta contractació de lo que és la companyia d'electricitat del municipi, de les quotes que deu pagar anualment. Volem saber de què es tracta aquesta pròrroga, amb quines condicions s'ha dut a terme aquesta pròrroga, perquè hem cregut que no han donat cap especificació. L'oposició tampoc ha preguntat les condicions d'aquesta pròrroga i són partides molt importants del pressupost. Creiem que amb aquesta transparència que sempre s'omple en la boca de que tenen, creiem que realment la transparència és dir les condicions de les contractacions, de les pròrrogues, etc., al ciutadà. Aquestes condicions, si són tan bones, que ens diguessin el preu quilowatt hora que han aconseguit amb aquesta nova pròrroga. Després també voldríem fer una demanda en la qual creiem que l'estructura municipal és suficientment àmplia i diguéssim forta com per respondre a les demandes dels ciutadans amb l'excel·lència que paga i que es mereix. En l'últim ple vam demanar per quin motiu hi havia en el pressupost d'ingressos 2 milions d'euros més en el pressupost del 2015 en un increment del valor del terra de característiques urbanes. Ens van dir que ens ho contestarien per escrit i no hem rebut resposta. Per tant, creiem que amb tota l'estructura municipal que el ciutadà paga hauria de tindre el compromís de respondre a temps i a aquestes preguntes que els ciutadans qüestionen a cada ple o a cada LOH, etc. Per una altra banda, també hi ha una aclaració d'aquest model que ha sortit a debat, el model 3+2, d'estudiants i equiparar-nos a Europa, etc. etc. Bé, creiem que com a ciutadans el model 3+2 és més car pel ciutadà. Això ho sap tothom perquè els màsters són més cars que no pas la carrera en si mateix. Per una altra banda, informar-se bé, sobretot els que debaten aquestes qüestions, perquè realment a Alemanya no funciona el 3+2, funciona el 4+1 i a més tampoc acaben els estudiants, tampoc acaben abans tampoc accedeixen al mercat laboral abans, sinó posterior, perquè el batxillerat és un any més que el nostre. Per tant, en principi, totes aquestes informacions ens agradaria que estiguessin ben contrastades quan se's posen amb contundència amb una moció. Per una altra banda, també es parla molt del pressupost participatiu, de l'èxit del qual, i és cert, totes aquestes coses donen un apropament a la ciutadania en les seves demandes, però també ens agradaria el pressupost del manteniment, pressupost del manteniment de les coses que ja estan, que són dels ciutadans i que es degraden dia a dia. Abans hem parlat de Can Fals. El Rusc, vamos, és que jo no sé si passen alguna vegada per allà a fer alguna reunió, però és que el sostre cau. O sigui, hi ha un forat que cauen els cubells d'aigua plens quan plou una mica en condicions. Allò és una degradació d'un local públic, d'un local nostre, i allò no el mantenen. Per tant, realment creiem que ja no només s'ha de tindre un pressupost participatiu, sinó de manteniment, perquè si no es mantenen les coses que es van fent, aleshores no traiem res de bo de tot el patrimoni del ciutadà. Són uns danys estructurals que ja veurem el que costa de tornar-los a posar a puesto, segurament molt més cars que si s'hagués tingut en compte en el seu moment. Després, en aquest local ja li faran a l'ús que es convingui, que si l'obren per això, que si l'obren per l'altre. Però el que està clar és que és un local públic dels ciutadans i que està absolutament degradat. Després, amb la qüestió del mercat municipal i tota la quota que realment han anat a perseguir els policies per no sé quins terminis que els paradistes tenen que pagar, tal i qual, bé, a nosaltres ens ha sorprès aquesta, no sé, presència policial per cobrar una quota amb un paradista del mercat municipal, quan realment no tenim clar que a les terrasses il·legals funcioni igual, o en l'oci nocturn amb horaris fora de norma, o per exemple en el Top Manta. O sigui, no sabem per què amb unes coses funciona amb una persecució eficient i amb d'altres que toquen molt el dia a dia del ciutadà i dels comerços, queda brilla per la seva absència. En definitiva, era una mica la puntualització que volíem fer i bé, i res més. Bona nit.
Sí, no sé.
¿Alguna qüestió més?
Sí. Buenas noches. Mi nombre es Luis López. Soy presidente de la EUC de Valpineda y miembro de la agrupación FEM Sitges. Primero vamos a empezar por Sitges de las personas, el eslogan que ustedes tienen. En el pleno pasado, igualmente que la señora Cristina, me dijeron que me enviarían por escrito la facturación de los 45 metros cúbicos del alcantarillado. Sé que Correos funciona mal, pero tan mal que un mes esperando a que llegue, me cuesta creerlo.
Acércate el micro un poco.
Luego me gustaría saber cuántos ingresos tienen ustedes por la propaganda que se pone en las paradas de los buses. Luego, también ustedes alardean el plan de cumplimiento de mandato, que han cumplido el 85% de los objetivos. Es un poco penoso de que un mes antes de que se vaya a acabar la legislatura hayan contratado las 8 vacantes de los agentes de policía. 4 años han tardado en la contratación. ¿Qué pasa con las vacantes todavía que existen? Jardineros, administrativos, etcétera. Tampoco hablan del aumento del 32% del agua el año pasado y de su grandioso plan de ajuste que habían puesto, que no lo han cumplido. Gracias a Dios que lo han cumplido, pero podían poner que no lo cumplieron por la presión ciudadana para bajar los impuestos. Gracias. Buenas noches.
¿Algú més?
Una qüestió més? No? Comencem doncs a contestant al senyor Lluís López, l'última intervenció, representant de Vallpineda. El tema del 32% de l'aigua ja li vam contestar l'últim ple, ja no hi tornarem. El tema del pla just també va sortir. El tema dels vacants de la policia local li contesta la senyora Villalluís.
Bé, jo quan vaig arribar a la regidoria, aquestes vacants ja hi eren, es podien fer l'oposició, però hi van haver una sèrie de dificultats i es van haver de traçar. I va ser el mes de desembre, quan això, doncs, novembre-desembre ho vam posar en marxa i es va poder fer doncs, la convocatòria com cal i així ens ha sigut que ara el mes de febrer doncs, han pogut entrar. Per cert que estem molt contents d'aquests agents que han entrat perquè crec que també dintre de tot el moviment de la policia local ens han donat un aire nou, un aire important, que tant els que han entrat nous com els que tenim, que per mi són uns grans professionals, doncs estan treballant coordinadament i estan molt contents tots ells. Gràcies.
Gràcies. Sí, respecte al tema que ha demanat els ingressos per la publicitat del bus de les parades, ho haurà de demanar per escrit. Jo em vaig comprometre a l'anterior ple, és veritat, no els hi hem fet arribar pel que veig. El tema que preguntaven dels majors ingressos sobre el tema del valor del sòl, de característiques urbanes, els 2 milions d'euros, li farem arribar perquè així em vaig comprometre, però com que vostès en aquest moment seran agrupació d'electors, o això diuen, i per tant no tenen representació municipal, tota la resta hauran de fer com qualsevol ciutadà i demanar-ho per escrit. I per tant demanin per escrit que volen aquests ingressos de propaganda del bus i se li farà arribar per escrit, contestant. Mentrestant no són un grup municipal i per tant no tenen accés directe demanant. Contesto la senyora Cristina Martínez. El tema de la pròrroga d'Endesa. Li contesta el senyor Lluís Mercè.
El dia 29 de gener del 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català de Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d'electricitat destinats a les entitats locals de Catalunya a membres del Consorci Expedient 2012-01. L'empresa Endesa Energia SAU, havent-se formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013, amb una durada d'un any des de l'1 d'abril del 2013 fins al 31 de març de 2014. La relació de preus unitaris que tot seguit es detallen estan aquí. No negocia l'Ajuntament, negocia l'associació, el consorci, que ho tal com diu aquí, i nosaltres ens adherim a aquest perquè és el millor preu que traguem, perquè són tots els ajuntaments de Catalunya que fan per al consorci i llavors els ens locals ens adherim amb aquesta perquè és un preu unitari per tot Catalunya. I llavors un millor preu... Oiga, que està aquí el quilovatio. No hay uno, no. Hay 33 quilovatios diferentes, hombre. Ya, mire, si lo quiere ya se lo regalo. Hombre, está. Hombre, pensé que aquí vamos a hacer un tete a tete o qué. Quan hi ha un debat,
no,
l'hacemos,
no, no hi ha debat. No hi ha debat. Aquí només es respon, no hi ha debat.
Verdad, que no està equivocat, tío. Quiere que se lo cante todo. Mira si hay páginas con los números. ¿Vale?
És un dictamen que quan s'aprovi l'acte la podrà consultar directament. Avui s'ha debatut al ple. Vostès no són grup municipal, és lògic, no tenen el dictamen. Quan ho siguin, algun dia, doncs ja el tindran. Però mentrestant no han d'esperar que s'aprovi l'acte. Més qüestions preguntava. Bé, la resta que ha comentat la senyora Cristina Martínez com a presidenta de Garraf ha sigut posicionaments, ha donat la seva opinió sobre el model universitari, sobre el tema del top manta, l'oci nocturn, el tema del sostre local que vostè comentava. Miri, vostè diu que la gran deixadesa, que no fan res, com aquests diners que paguem tots i que no sabem on van a parar, ja ens la sabem, la seva cançó, ens la sabem perfectament. El que passa és que el RUSC, no sé com dir-ho, l'avaria, o el problema que té el sostre implica, segons el criteri dels tècnics municipals, que no és una gotera qualsevol. No sé si ha estat mai vostè al RUSC i ha estat a la part de dalt. A dalt hi ha una plaça pública. Si s'ha de fer la intervenció suposa no fer el sostre, sinó fer el sostre i la plaça pública nova, perquè és un problema estructural. Aleshores, a nivell pressupostari, ens ho hem estat mirant, és veritat que hi ha hagut diverses vegades que els tècnics han anat a mirar-ho, hem provat diverses solucions que no han funcionat i ara el que s'hauria de plantejar és fer la plaça pública per fer el sostre nou del RUSC. I aquesta és l'última, diguem, valoració o l'última opinió que ens han donat els tècnics. Per tant, no és un tema de que hi ha una gotera i que allò està molt malament, sinó que realment el que ens hem de plantejar és que fer això. Fer el RUSC nou, el sostre nou, per fer la plaça pública nova. Aquest és el criteri tècnic que ens han donat. Senyor Carles Nicolàs, el tema del resum, bueno, el tema de la taula del tercer sector que vostè ha explicat, ha fet un resum de les actuacions, ens ho ha lliurat i pel que veig, a part de lliurar-nos el resum, també ens ha portat uns díptics amb les cooperatives que ha creat la taula del tercer sector o que ha impulsat la taula del tercer sector, perquè tots els regidors tinguin coneixement que a part de la tasca també directament social i d'atenció a les persones que fa la taula, també fan una tasca d'acompanyament a crear, en aquest cas, cooperatives perquè puguin donar feina, sortida laboral, sortida també social a persones que passen dificultats. Bé, cadascú, un que ja ho teniu, ja ho podeu veure. Senyor Galindo, el tema de la guingueta que vostè deia, que li preocupava, senyor Garrigó li contesta.
Gràcies, senyor Galindo. Anem a fer una mica de resum perquè vegi com ha anat tot el tema. A part de barallar-me dia sí dia també amb el Departament, el Servei de Costes de la Generalitat, perquè ens donin la resolució definitiva perquè l'activitat econòmica que desenvolupa temporalment a les platges sigui realitat, cada vegada aquesta resolució arriba més tard i amb més complicació. Li comento que el que és a botigues sí que es compleix. El que passa que hi ha una petita modificació. Sí que és cert que en el seu moment es van comprometre una sèrie de xiringuitos que es muntarien al mig tal com preveu la resolució, que si vol li faig arribar, no hi ha cap problema. Hi ha hagut un petit problema tècnic en el sentit que, per exemple, a l'altitud nord, a l'hora de muntar s'ha trobat que no estava en condicions. Hem tingut una reunió amb l'associació de platges per intentar trobar una solució. Una solució perquè pugui muntar més endintre, més cap a la platja, més cap al mar, no tan a prop del que és el passeig. El que sí que hem parlat amb l'associació, que si no hi ha cap possibilitat tècnica, més que tècnica serà qüestió de portar una màquina i fer un moviment de sorra, la instal·lació de les guinguetes que estiguin a prop del passeig, és a dir, a prop dels veïns, compliran estrictament el contracte, és a dir, no es podran fer activitats musicals extres ni activitats que no estiguin regulades dintre del mateix contracte. De totes maneres, estem treballant per intentar donar una solució tècnica, això vol dir invertir diners, perquè aquestes guinguetes puguin estar més endintre perquè no tinguin problemes ni molèsties en aquest sentit amb els veïns. Intentarem d'arribar a el que és doncs que tothom estigui més o menys content sense que ningú molesti un amb l'altre.
En aquest sentit, jo li faré arribar, si vol li dono ara mateix, no hi ha cap problema, li donaré després, no pateixi, aquesta resolució on veu que veritablement les guinguetes es poden instal·lar el que és al costat del passeig i això preveu que puguin tindre un satèl·lit a baix o instal·lar-se a baix sense tindre cap tipus de satèl·lit. Jo això li faré servir entregar quan acabem, cap problema.
Un aclariment, el tema del satèl·lit vol dir una sucursal de la guingueta, eh? Vol dir...
Sí. Perdó, sí. Sí. Són 20 metres quadrats només, eh? Vull dir, no, gràcies.
Senyor Galindo, també preguntava vostè pel túnel de Vallbona, ja li hem comentat el tema dels terminis i a la reunió que vam tenir, que ens vam reunir l'associació de la platja, que hi havia també Ratpenat, hi havia també... Qui més hi havia? També hi havia el tècnic municipal, les regidories competents, vam estar parlant del tema de la com quedaria la mobilitat de la zona un cop oberta. Recordin això, que el 9 d'abril s'obrirà el pas, però no estarà l'obra acabada. Caldrà urbanitzar la part que queda als desguassos, la rotonda, etc etc. I tot i amb això tenim agendada ja una visita a la direcció general per parlar de la part de sobre, la rotonda d'accés a Ratpenat, que continuarem insistint amb la direcció general perquè facin l'obra a dalt. Ho sabem, ho sabem. Ho sabem. Ja tenim data agendada amb la direcció general el dia 8 d'abril, senyor Mercè, per parlar-ne i ja saben que ens acompanyarà una representació veïnal. Ho tenim present. El tema del carrer Ferrocarril, el tema del pla parcial, senyora Elena Redondo, si vol contestar.
Sí, gràcies.
Pla parcial no, perdó, modificació puntual.
Sí, la modificació
puntual
del pla general a l'àmbit del carrer Ferrocarril. Bé, vam just aprovar inicialment a l'últim ple. Amb els temps, a poc temps que ens queda, intentarem fer l'aprovació provisional, a veure si arribem. Ja li he comentat que cada dia som menys, però jo personalment faré el seguiment fins al darrer dia, a veure si som a temps pel ple d'abril doncs poder-lo aprovar. I com a bona notícia dir-li que, per exemple, allò que estàvem comentant sempre de la carretera de la desafectació, la carretera 246, finalment ha estat aprovat definitivament per part de la Generalitat de Catalunya, amb el que, com que volem que ens passi el mateix que els hi ha passat amb ells, doncs intentarem que també es pugui portar a terme aquesta aprovació definitiva. Gràcies.
Gràcies, senyora Elena Redondo. I pel tema del centre cívic que comentava vostè, senyor Galindo, efectivament jo vaig parlar amb la presidenta de l'Associació de Veïns i em sembla que l'enginyer ja s'hi ha posat en contacte per començar a parlar de com vostès imaginen que ha de ser aquest centre cívic, quins espais hauria de tenir, quin tipus d'activitats hi podria incloure, perquè abans de dissenyar-lo tinguem en compte l'opinió dels veïns. I penso que ens quedava una cosa per contestar, que era de la senyora Rosa Rosell, el tema de les tauletes que li preocupen molt de la terrassa sobre la vorera del carrer Sant Francesc. Li contesta el senyor Mas.
Sí, senyora Rosa. La interpretació que els tècnics fan de l'ordenança de terrasses, que data del 2008-2009, o sigui fa ja molts anys, és que quan un carrer està tallat a la circulació es considera vianant, per exemple, no? Es considera només pels vianants. Llavors, en aquest cas, el que sí que no pot passar mai és que estigui les tauletes i puguin passar cotxes. Això sí que no pot passar. Si hi ha les tauletes, hauria de ser en moments, i així és com hauria d'estar autoritzat, que els cotxes no passen. Per tant, la circulació pel mig del carrer és totalment peatonal. No, poden passar en aquells moments pel centre del carrer. Sí.
I per què la posen al mig del carrer?
No, la del mig del carrer no està autoritzada, evidentment. No, la del mig del carrer no està autoritzada, evidentment.
Dotze i dos minuts, l'apartat de pregs i preguntes del públic d'ahir al ple municipal de març. Saben que s'ha avançat el ple segons l'habitud hagués estat el proper dilluns, el darrer dilluns d'aquest mes de març, però la setmana que ve ja serà Setmana Santa, per tant, el ple es va celebrar ahir dijous. Ho deixem aquí, ens hem... Avui, vaja, pels pèls, però vaja, tenint en compte com han anat els plens d'aquesta legislatura, això és, ei, que encara queda el darrer. Però el d'avui és que té un punt d'històric, fins i tot acabar a les 12 i 3 minuts de resumir un ple.
El darrer que serà el ple dels comiats, perquè tots aquells regidors que no es presenten a les llistes i que ja se sabrà del cert que no es presenten a les llistes, doncs podran acomiadar-se.
D'acord, i alguns potser es podran acomiadar, i si la vida així ho marca, potser es trobaran en el proper consistori sota un altre paraigües, que no era el seu paraigües habitual.
Els que s'acomiaden són els que no es presenten.
Sí, però vull dir que alguns també es podran dir adeu, i quan, si la vida els torna a col·locar en el consistori, potser els tornarà a col·locar sota un color que no és el color anterior, perquè n'hi ha més d'un també. Però d'això ja en parlarem. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Molt bon cap de setmana a tots vostès. La setmana que ve, Setmana Santa o dilluns, els parlarà en Pitu Valera durant aquests dies previs a la Setmana Santa. Dilluns ja en temes de Setmana Santa. Enguany també, per exemple, que s'escau el 25è aniversari de la recuperació del pas de Jesús al camí de l'amargura. Dilluns en Pitu parlarà amb els membres, precisament, que van en el seu dia recuperar el pas i que el mantenen ben ferm en aquesta Setmana Santa. Bon cap de setmana a tots vostès, bon diumenge de Rams, el dilluns torna al matí nosaltres.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.